El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La companyia Amfiteatre segueix atrevint-se amb els clàssics després d'acabar amb les representacions de l'Eda a l'Espai Àgora. Ara el grup de Tom Colomer a la direcció s'atreveix amb un text d'Henrik Ibsen, un enemic del poble, que es podrà veure a la quartera al casal Can Capablanca. Un muntatge que segueix amb la saga que el mateix Colomer ha anomenat com la trilogia del poble. Tom Colomer, molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Un enemic del poble d'Ibsen ha donat per moltíssimes adaptacions, versions diferents. En el vostre cas, quina és la proposta que poseu damunt de l'escena?
En el nostre cas, sobretot, ho plantegem des d'un muntatge jove, fresc i innovador. Vull dir que no és la versió que hem vist tots de l'enemic del poble o que ja coneixem, sinó que és una versió una mica retocada. Ja, no tant per contemporanitzar-la, sinó per fer del problema que planteja l'obra actual. O sigui, no es limita, diguem, a portar el problema al present, sinó... O sigui, perdó, de portar l'escena al present, no passa ara, sinó que sobretot ens interessa perquè el problema segueix tenint vigència.
Uh-huh. Exactament, situa'ns una mica. Què és el que explica un enemic del poble i de quina manera has fet tu aquesta adaptació en aquest cas?
Exacte. L'enemic del poble es planteja el problema d'un doctor que descobreix que, de fet, té molta vigència, perquè és un doctor que descobreix que una cosa superpública que tothom està consumint i de la qual cosa tota la ciutat s'està enriquint, en realitat és un problema per la salut. O sigui, no, estem venent com a beneficiosa una cosa que és perjudicial per tothom. Ara, el poder que es beneficia dels profits d'aquest producte el voldrà silenciar, el voldrà fer callar i voldrà que no se sàpiga precisament que hi ha un problema de salut. I és com posar davant l'ètica o la política, i en aquest sentit em sembla que té molta vigència i que funciona especialment bé avui. Nosaltres vam començar a treballar des d'abans de la pandèmia, però que hagi passat tot això doncs encara dona més valor a l'obra d'Ibsen, em sembla.
Clar, perquè al final, diguéssim, el problema que hi passa ens el podem imaginar molt fàcil, no? Amb la pandèmia o amb qualsevol altra cosa del nostre dia a dia, no? Per tant, en si la feina d'adaptació entenc que no ha estat tant per la història, no? Per allò que deies tu ara, no ha estat tant un problema de portar la història avui dia, potser també amb la manera com està escrita, amb la manera com s'explica, on has hagut de treballar-hi més?
És sobretot portar-la al present. És portar-la al present a nivell de llenguatge, perquè les traduccions que teníem són més aviat noucentistes, però sobretot és per mi ha sigut donar-li molt, molt, molt valor a un personatge que l'obra original és més aviat secundari, que és el del director de la premsa, Hofstadt, que és qui domina l'opinió pública. Em sembla que també era molt interessant plantejar aquesta obra no només per la dicotomia això de la política i l'ètica, sinó també en el sentit aquest, no? De donar valor a l'opinió pública i a com de voluble i manipulable és el poble en segons quines ocasions.
Vaja, i amb les xarxes socials ja entenc que aquí pots sucapar, la barra sencera. Pots anar sucant, no, Tom?
Sí. Vull dir, és, al final tu pots ensapar, i sembla mentida que s'estigui escrit el 1883, perquè realment ens és una punyalada al cor. I ens interessa molt el tema original i, com dic, el tema original, o sigui, l'obra original ja el toca, aquest tema, però com de passada. En canvi, ara hi fem insistència perquè ens sembla que val la pena això, insistir sobre aquest punt.
Afegir-hi també el tema de xarxes socials o això ho aparques una mica?
Bueno, les xarxes socials no les hem tocat tant, però sí que al final, al veure això, que constantment estem exposats a una informació de la qual podem tenir, o sigui, ens hem de fiar, perquè no hi ha manera de saber del cert, com que hi ha tanta fake news i tanta publicació que al final no és veritat, estem exposats a les mentides constantment. Per tant, hem de ser nosaltres prou crítics, la societat ha d'estar prou informada, diguem, per saber distingir, no? entre el que és bo i el que no.
Una de les grans formacions que queden pendents, no? També en el món, per exemple, educatiu, no? El de...
Exactament.
Aquest pensament crític, no?
Des de l'educació, però això se'n va directament al polític, perquè, i aquí és on m'interessa l'obra, perquè amb una societat... Aquí ve el dubte d'Ibsen i em sembla que ja planteja l'original i que nosaltres em sembla que li donem molta força amb tot això. Una societat mal informada té dret a vot? Hauria de tenir dret a vot? O sigui, això és el dubte que planteja Ibsen i em sembla molt interessant avui en dia i, més a més, dins la nostra trilogia del poble que explicaves abans. Una societat mal informada, que no coneix la situació, hauria de tenir dret a vot? Una majoria pot contradir un doctor que sap el que passa amb aquestes aigües? Si la majoria no ho sap? O si la majoria, només pel fet de ser majoria, té raó? Aquí entre Ibsen i em sembla molt interessant plantejar-ho avui en dia.
I és un debat que podríem estar hores, perquè clar, se m'acuden casos en que sí, casos en que no, Ara mentre anaves plantejant la pregunta, jo mateix anava pensant i no tindria clar el meu posicionament així ràpid, Li hauria de donar moltes voltes.
De donar-hi voltes, de pensar-hi, de propiciar la reflexió i al final per això fem teatre.
Deies, l'obra la vam començar a treballar abans de la pandèmia, quan s'hauria d'haver estrenat?
S'hauria d'haver estrenat aquestes alçades de l'any passat. Però nosaltres, al març de l'any passat, ja vam veure que això no... Que no. Bueno, al principi ens van dir 2 setmanes i vam dir, bueno, encara ho salvarem. Però quan aquestes 2 setmanes van ser 1 mes, ja vam dir, bueno, saps què? Deixem-ho, sine die, i ja quan es pugui ja ho farem. I quan s'ha pogut, al setembre, tornar a assajar, doncs ens hi hem posat i ara tenim un producte que ens agrada molt, 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 molt.
I qui t'acompanya a l'escenari?
Bueno, jo no hi surto,
O sigui, vull dir, bueno, tu vas a la direcció, però vull dir qui t'acompanya en el...
Sí.
M'he expressat malament, ho havia entès.
El Jan Casablanques, que protagonitza amb Thomas Baumann, el Bernat Borràs, que fa d'alcalde, el Pau Colomer, que fa del director de la premsa, Billing i Hopstad, que són els papers que representen el poble, els fa l'Albert Castanyo, i la Marta Rodrigo s'ha quedat el paper de Caterina, que l'original hi ha més dones, hi ha la dona, o sigui, la muller, la filla, tal, però ho hem reduït a una sola, a un sol personatge femení que té tot el pes, que l'agafa la Marta Rodrigo. Hi ha una feina increïble, increïble, increïble de comunicació i disseny de la Sílvia Ollonrat i la Paula Perarnau, que també que no surten a escena, però també les vull citar perquè, jolín.
I d'ambientació? És a dir, l'ambientació com serà l'escenografia?
Exacte. Hem intentat que, ens sembla important, que no només el missatge de l'obra sigui bo, sigui això transcendent, t'hi vulguis fixar, perquè l'obra al final ja ho sabem, que té un missatge molt poderós i sent Ibsen i teatre polític, doncs ja podem comptar que hi ha una que amaga una reflexió, no? Bueno, amaga no gaire, que presenta una reflexió. En canvi, o sigui, per altra banda, nosaltres hem volgut fer un muntatge super, super estètic i que també crides molt l'atenció i que t'hi puguis fixar. És teatre a 4 bandes i al mig... Bueno, és que també t'ho vull deixar una mica la sorpresa perquè em sembla preciós i no voldria jo esgarrar la feina de l'escenògraf dient-ho ara per aquí. Però la qüestió és que ha quedat una cosa preciosa i juga amb metàfores constantment de l'aigua, del balneari, de...
Va, doncs ens quedarem sense spoiler. Va, te'l compro. No pateixis, Tom. A veure el muntatge i així veure també l'escenografia. La preparació, que és el que ha estat més complicat de la preparació? Perquè entenc que quan ens poseu davant de textos que són, segurament la paraula no és densos, no? Però potents i que tenen tanta idea al darrere, entenc que a l'hora de dir-los és molt important, no? Saber també el que estàs dient i com ho estàs dient, no?
Jo l'havia estudiat molt, 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 moltíssim abans de donar-ho uns actors i un cop el vaig haver donat a uns actors els hi vaig explicar tot també com vaig saber, però ells també han fet una feinada increïble d'això de digestió, diguem, del paper, perquè és molt dens, com dius, i... No, perdó, molt dens no. De fet, nosaltres venim de fer un curiolà de Shakespeare i això és sorprenentment lleugent en comparació, però... O sigui, no és que el text sigui dens, però sí que ve carregat de tantíssimes idees i de tantíssima reflexió i que no hi ha paraula, diguem...
Sobrera, no?
Exacte, que no vulgui dir res, que s'ha de cuidar tot moltíssim per mirar de no... d'això, de fer justícia a un text que és enorme.
Parlàvem d'aquesta trilogia del poble. Explica'ns una mica com va començar i com ha de seguir, diguéssim.
Nosaltres fa anys vam veure que ens va semblar que Sabadell tenia una potència cultural tremenda, però que potser el que trobàvem més a faltar era el teatre culte, el teatre d'autor, el teatre que és literatura, per dir-ho d'alguna manera. I vam veure aquest buit i ens va semblar que nosaltres podíem aportar-hi, doncs hi vam començar a treballar. I dins del teatre d'autor, diguem, el teatre literatura, ens sembla que el teatre polític és especialment interessant i que avui més que mai, o sigui que sempre és vigent i que avui pot interessar, diguem, publicar un programa per del teatre polític. I en base a això vam idear aquesta trilogia del poble, que són tres peces enormes del cànon, el Coriolà de Shakespeare, l'Antígona de Sòfocles i l'Enemic del poble d'Ibsen, i programar-les al llarg de 3 anys en forma de trilogia. L'any passat no va haver-hi res perquè va haver-hi pandèmia, però l'anterior vam fer el Coriolà de Shakespeare amb força èxit i ara anem a tope per aquest Ibsen. Uh-huh. I la temporada que ve la idea és poder fer l'Antígona.
Déu-n'hi-do, eh? No ens hi posem per poc, eh?
Exacte, sí, sí. Tothom em diu quines ganes de complicar-te la vida, Tom, ja aniràs veient, no?, el que fas i què deixes de fer. Sí, però ens semblava a tots també que el presentar-ho com a trilogia ja tenia cert atractiu, també. I que qui hagi vist el Coriolà de Shakespeare encara li agradarà molt més aquest Enemic del poble, no perquè tinguin res a veure, que ho tenen, sinó perquè també es veurà una evolució. M'han passat 2 anys, al final, des del nostre Coriolà, i em sembla que hem millorat molt, 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 molt.
Ja t'hi has posat amb Antígona o encara no?
Sí, sí, clar, jo sí. Jo, els actors no, però jo estic fent la meva feina dramatúrgica, que a més, jo sóc filòleg clàssic i és traduir l'Antígona del grec. O sigui que és una feinada de 1.300...
Un moment, deixa'm aturar. Estàs traduint directament de l'Antígona del grec?
Sí, sí, sí.
Però ja tenim traduccions, no?
Sí, però... Sí, sí, i hi ha traduccions estupendes. Hi ha la del Riba, que és un... Bueno, i moltes, la del castellano. O sigui, la del Riba és un monument, però ens sembla a tots que és poc defensable dalt d'un escenari. O sigui, que per llegir-la és estupenda, perquè no hi ha traducció millor que la del Riba, però que és, fa de mal escenificar. Llavors, estic fent una traducció, diguem, de rigor, perquè al final la formació de filòleg m'ho permet, però escenificable. O sigui, això és el meu TFG, de fet, estic explicant el meu TFG, que es diu una Antígona per a l'escena, i és això, proposar una traducció d'Antígona que pugui ser actuable avui, per a l'escena actual.
Uh-huh. Per tant, aquesta és la feinada en la que ara estàs immers, no? I que esperem que pugui veure la llum l'any vinent, no?
Aquesta és la idea, sí, sí.
Anem, tornem a un enemic del poble. Quins dies es podrà veure i com ens ho hem de fer?
Estrenem avui divendres a la Quartera a les 8. I estarem també aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Dissabte també a les 8 i diumenge a les 7. I serem també a la Quartera els caps de setmana de maig que queden, que són, o sigui, divendres i cap de setmana de maig que queden, que són 21, 22, 3 i 28, 9, 30. Uh-huh. Perfecte. I això serà sempre divendres a les 8, divendres i dissabte a les 8 i diumenge a les 7. I per reservar entrades es pot fer a través d'un formulari que tenim el link que el tenim penjat a les nostres xarxes i s'hi pot accedir més o menys fàcilment.
Doncs ja sabem, no hi ha excusa, si volem veure aquest muntatge per poder-ho fer amb aquests pròxims caps de setmana que el tenim en cartellera a la Quartera. Tom Colomer, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres. I sí, sí, s'ha de veure. Segur.
S'ha de veure, s'ha de veure. Ens ho apuntem. Que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, gràcies.